Bona tarda a tothom. Benvinguts i gràcies per la vostra presència. L'arbre genealògic de la família Ferret Quadrats, de Josep Ferret i Roca. Es tracta d'un treball que examina les genealogies d'un grup de famílies de Sitges amb relacions de parentiu. Aquest retrat, que està fet amb detall, és una petita part de la història de la nostra població. Les societats estan formades per persones i famílies i la seva activitat i vivències conformen la història dels llocs. Les relacions entre ells formen un complex subsòl amb un entramat d'arrels que donen sentit a la part més visible. El grup d'estudis sitgetans publica aquest document inicialment com a part de l'agraïment a un consorci matemàtic i poeta que sempre va tenir present l'entitat. Però sobretot perquè a l'endinsar-nos en les pàgines van considerar de gran interès el seu valor com a part d'un tapís encara per teixir. El llibre ha estat possible gràcies a la contribució de moltes persones i famílies detallades en l'apartat d'agraïments, i en especial els fills del Josep Ferret. A Josep Maria Alegre, la seva col·laboració en la reproducció de les fotografies. I sobretot, vull destacar la brillant edició que ha fet l'Àngel Jordà, amb un treball acurat i minuciós, ple d'afecte al text original, que dona profunditat a l'escrit de Josep Ferret. Tot seguit, cedeixo la paraula a David Jou i Mirabent, físic, poeta, professor d'universitat, escriptor i amic personal del Josep Ferret i Roca, que ens farà la presentació.
Bé, bon vespre. Em sento molt honorat de partir de la, i molt agraït de la invitació a participar en la presentació d'aquest llibre. Aquest llibre per mi és com una mena de lluita contra la mort, una lluita molt serena, molt justa, molt precisa, i un homenatge a la vida. I el fet que és homenatge a la vida es nota aquí en aquesta sala tan plena. És a dir, quan agafes un arbre genealògic d'aquests i veus el munt de gent que hi surt, ja veus que realment està tocant un aspecte essencial de la vida i un aspecte que ja feia prometre, feia anticipar que aquesta sala estaria molt plena. Bé, aquí veuen la portada, la coberta del llibre, i el personatge que dona peu a aquest llibre és el personatge central, que és el Josep Ferrer Escofet Quadrats, el Josep Ferret Quadrats, i aquest llibre, en certa manera, neix per una curiositat de saber qui és aquest personatge, el que porta la bandera. Recordin que aquesta portada és un fragment d'una de les pintures més conegudes de l'escola sitgetana, que és la processó de Sant Bartomeu. És una pintura riquíssima en detalls, fantasiosa en la seva composició, però poden veure a la banda de la dreta de vostès, allà al campanar de la parròquia, que han pogut veure ara fa pocs minuts venint aquí i que els sitgetans sempre tenim presents. Bé, i aquí el personatge que porta la bandera de Sant Bartomeu és el Josep Ferret Quadrats. I llavors en Josep Ferret Roca ens explica que, en certa manera, aquest llibre neix d'haver-se quedat en blanc quan li fan una pregunta, que és una de les maneres que ens inviten a investigar. I llavors ell explica com un cosí seu, Jordi Rossell, em sembla que és, sí, li pregunta què sap d'aquest personatge. I llavors, de cop i volta, el Jordi Ferret i Mas diu, llavors li pregunta què sap d'aquest personatge, llavors diu, només tinc un retall de l'Eco i un programa de festa major que parlen d'aquest senyor, tret d'això no en sé res més. I llavors ell mateix queda colpit de saber tan poc d'aquest personatge i diu, ara començaré a explorar qui és aquest personatge. I d'aquí comença la seva vocació de fer aquest arbre genealògic. En primer lloc, qui era en Ferret Roca? El Josep Ferret Roca, l'autor d'aquest llibre. Doncs era bàsicament matemàtic, era poeta i queda ben descrit en uns quants adjectius que m'han agradat molt del final del llibre, que els hi... quan en Xavier Miret fa una petita descripció de com ha estat la seva relació amb en Ferret Roca. I posa uns adjectius que m'han semblat molt acurats, molt pertinents, i diu com, a mesura que en Josep Ferret Roca anava passant per l'arxiu per anar buscant informació, ell va anar coneixent, l'arxiver, Xavier Miret, va anar coneixent facetes del calmós, modest i reservat senyor Josep Ferret Roca, que havia format part dels excursionistes d'Amunt, encapçalats per mossèn Santiago Casanovi Giné, a qui ja coneixia, que era un home bonhomiós i agraït, curull d'ideals com els esperantistes i conreador de poesia en Nadales que havia escrit des de 1956. Era home racional, de números, de matemàtiques, d'aquells que saben que la base de la nostra vida és matèria quantificable en tot, des dels neutrons i protons fins als dies de la vida. Home de transmissió de coneixements, com pertoca un professor exemplar, amant del país, conscient de la col·lectivitat i partícip de la cultura catalana. S'havia dedicat plenament a la seva activitat professional fins a la seva jubilació, el 1995, i a partir de llavors ja tingué temps per a altres activitats. Bé, em sembla que és un retrat molt breu, molt ben trobat en aquests adjectius de calmós, modest, reservat, bonhomiós, agraït, idealista, i queda ben, així és la idea que jo en tenia. El meu coneixement de Josep Ferret Roca ve bàsicament a través de la meva mare, bibliotecària de Sitges durant tants anys. Ferret Roca havia estudiat matemàtiques, primer batxillerat a Barcelona, a l'Institut Milà i Fontanals, i després matemàtiques, i anava cada dia a Barcelona. La meva mare havia estudiat també el batxillerat i l'escola de bibliotecàries, i és el tren on s'havien trobat, havien coincidit. La meva mare era de 1926, ell era de 1930, 4 anys més jove. Bon, i a partir d'això s'havien conegut i en algunes ocasions m'havia parlat d'en Josep Ferret Roca. Va ser ell que va fer el poema de la meva primera comunió, que és un detall que, diguem-ne, m'ha unit sentimentalment a ell tota la seva vida. Josep Ferret Roca neix a Sitges l'any 1930, el seu germà neix a finals de 1931 i de seguida hi ha un gran drama a la seva família. I és que a 1931 la seva mare, o 1932, la seva mare mor d'un atac al cor i 15 dies després el seu pare mor d'una bronconeumònia que diuen, sospiten, que va agafar el dia de l'enterrament de la seva mare. De manera que Josep Ferret Roca i el seu germà queden orfes de pare i mare de sobte. I llavors són acollits per una tia àvia que es fa càrrec d'ells, perquè els pares que s'han mort eren els puntals de la família en què es trobaven els dos fills i en què es trobava el pare ja gran de l'avi l'avi d'ell i la besàvia d'ell. Llavors es troben que les peces fonamentals de la família falten. Llavors jo em pregunto també fins a quin punt aquesta situació traumàtica també no et fa percebre amb més sensibilitat quines són les grans relacions familiars, perquè t'ha fallat la família més propera, la família més íntima, i t'ha fallat d'una manera traumàtica i has vist com la família, en un pla més general, t'acollia generosament i era espai de creixement per tu. Llavors crec que això ell ho va agrair sempre, ho va tenir sempre present, i al final de la seva vida, quan ja va quedar lliure de les obligacions docents, es va poder dedicar a aquesta curiositat genealògica. Josep Ferret Roca era una persona molt intel·ligent i es va interessar per les matemàtiques. Sempre m'ha estat una sorpresa per mi, 1940, com un noi de Sitges es podia interessar per les matemàtiques. Que s'interessés per medicina, per biologia, per enginyeria, això era concebible, però les matemàtiques, que era la branca més etèria i en aquells moments pràcticament no tenia altra sortida que l'ensenyament, perquè els camps de la recerca eren mínims, és una cosa sorprenent. És una cosa en què ha canviat molt el nostre nom, perquè avui dia tots els llicenciats de matemàtiques, o molts d'ells, troben moltes feines en llocs molt diversos, gràcies a la informàtica en part, però gràcies perquè la matemàtica ha passat a ser un dels grans camps. Bé, llavors Josep Ferret Roca, amb una voluntat de ferro, entre beques i repartint diaris al matí amb el seu germà, va aconseguint pagar-se aquesta, amb el recolzament de la família, es va fent aquests estudis de matemàtiques i després serà professor de l'Institut Joan Maragall de Barcelona durant molts anys i també donarà classes a l'Universitat Autònoma, estarà en contacte amb grups de matemàtics de la Universitat de Barcelona també. Durant l'època del seu ensenyament hi ha tres grans fets que marquen l'ensenyament de les matemàtiques. Un d'ells és cap a 1960 l'arribada de la matemàtica moderna, que va deixar descol·locada molta gent, que no sabien per què venia. Venia de França, aquí ho van copiar de França. A França tenia una certa motivació sociològica, amb la qual ara no entraré, però coses molt curioses parlant de matemàtics francesos d'aquell temps. I bé, és una de les novetats que fa que els professors de matemàtiques s'hagin d'adaptar a un esquema nou que ells no havien estudiat. Després vindrà l'utilització d'audiovisuals en l'escola, que en el camp de la biologia, de les ciències naturals i de la història i de l'art és claríssim, però en el camp de les matemàtiques és molt subtil perquè és un món molt més abstracte. I finalment arriba la informàtica. I llavors Josep Ferret Roca, amb altra gent de la seva època, són dels pioners en l'ensenyament de la informàtica en una època en què fer un programa costava molta estona, havies de fer moltes fitxes perforades i és unes coses que avui dia ens resulten inimaginables, quan a Catalunya només hi havia pràcticament dos ordinadors, un a l'universitat i un al Banc de Sabadell. I llavors en aquestes situacions va ser un gran estímul per l'intel·lecte. Pel que en sé i pel que havia conegut, ell va tenir molt d'interès en l'ensenyament de les matemàtiques i quan ens enviava Nadales, no sempre eren poemes de Nadal, sinó que de mica en mica, cada vegada havia anat incorporant més alguns dels descobriments matemàtics que havia anat fent ell, referent sobretot a geometria i aritmètica i a relacions, aspectes aritmètics de la geometria i generalitzacions del teorema de Pitàgores i algunes relacions molt subtils que a mi em resultaven molt interessants des del punt de vista, clar, del meu interès per les matemàtiques. Ferret Roca també tenia talent per la poesia. Jo crec que hauria pogut desenvolupar molt més el seu talent per la poesia i va ser una persona modesta que potser la seva modèstia el va tenir per sota de les seves capacitats reals. Jo sempre vaig valorar, com dic, com una persona no només molt intel·ligent i molt aguda, sinó també molt sensible. Llavors, en la poesia, bàsicament, la seva obra poètica consisteix en aquests poemes que anava escrivint per Nadal, en alguns altres poemes que escrivia ocasionalment, i amb 23 poemes que va dedicar 23 llibres meus que li anava enviant. Jo no sabia que escrivia un poema sobre els meus llibres, i un dia ja gran em va enviar fotocopiat un llibret en què contenia aquests poemes, cosa que li agraeixo molt. Però llavors un dels poemes de Nadal que em va impressionar moltíssim, i perquè vegin el seu caràcter molt poc convencional, aquests poemes, molts d'ells estan molt... Oh, perdó, ja que estem parlant d'ell, a veure un moment, aquí, m'agrada tenir-lo present, havia precisament hi fet aquest PowerPoint sobretot perquè ell ens acompanyés i ara me n'oblidava de posar-lo, en fi, molt lamentable per part meva. Bé, llavors, perquè vegin un dels poemes que és absolutament sorprenent com a poema de Nadal. Diu: potser no us caurà bé el que us vull dir. Preferiria que no fos Nadal aquest divendres. Per què preferiria que no fos Nadal aquest divendres? Aleshores, de 5 a 7 seria la presó. Ah, llavors, realment, com a poema de Nadal, és sorprenent. Un lloc tan bo com un altre per aprendre i ensenyar. I potser també allà, després de 7 sinistres portes, trobaria algú que també hauria preferit, perdó, em fa emoció, que no fos Nadal aquest divendres. Bé, llavors ja veuen que és un poema absolutament sorprenent. No t'imagines que algú digui: lamento que sigui Nadal, perquè si no hauria anat a la presó a donar classe de matemàtiques. Clar, donar classe de matemàtiques a gent de la presó també és una manera de serenar-los, d'empènyer el seu futur cap amunt. Llavors és un ideal humanístic, no és només la matemàtica estricta, toca de fons la humanitat. Llavors, pel que fa a la poesia, Josep Ferret també la va viure a través del seu casament amb Montserrat Bertran i Tura. Montserrat Bertran i Tura era filla del conegut poeta Manuel Bertran i Oriola. Manuel Bertran i Oriola potser és el poeta laic que ha escrit una poesia més àmplia en català en el segle XX, junt amb Josep Maria López Pico. Manuel Bertran i Oriola, en particular, també em van invitar a prologar la seva obra completa, que a mi em resulta molt interessant, però per mi va ser una gran sorpresa. Una de les primeres vegades que vaig anar a un congrés de física a Itàlia, em vaig comprar l'obra completa de poesia de Pier Paolo Pasolini. I no llavors vaig començar a obrir-la i llavors vaig veure que hi havia dos poemes que començaven citant dos poemes de Bertran i Oriola. Clar, llavors trobar-te amb aquesta sorpresa en un moment en què Pasolini era de la màxima actualitat, estava viu, estava creant, estava escrivint en el cinema, en la literatura, va ser molt sorprenent. Manuel Bertran i Oriola també té una col·lecció de poemes del temps de la guerra, representant la persecució religiosa que hi va haver aquí i que va matar molta gent, i que són un conjunt de poemes que tenen per mi una validesa universal, perquè persecucions n'hi ha hagut sempre. I llavors veure una poesia religiosa que queda feta des de la persecució però sense odi contra el que persegueix és realment també una cosa sorprenent. Doncs bé, va ser a través d'un concurs de poesia que Josep Ferret Roca va conèixer Montserrat Bertran, i llavors allà es van conèixer, van congeniar i es van casar. Els interessava la literatura, els interessava molt també el món de l'excursionisme. Van tenir 3 fills que avui ens estan acompanyant aquí. Bé, i parlat de l'excursionisme, i parlat de literatura, i abans havíem parlat del país, i llavors aquest interès per l'excursionisme l'havia desenvolupat sobretot el Garraf i el Ripollès. El Garraf, quan era jove, amb aquest grup amunt, anaven a organitzar una missa del Gall a Jafre, quan a Jafre encara s'hi podien dir misses, encara hi havia la parròquia, ho havia celebrat amb poemes, i un dia que ens vam trobar em va explicar que entre aquestes excursions, aquest grup excursionista, un dia de la Immaculada, havien tingut una iniciativa molt curiosa. Uns havien pujat a la creu de Sant Isidre, uns altres a la creu de Ribes i uns altres a l'ermita de Gràcia. I llavors allà havien encès tres grans fogueres a la nit que havien estat una gran referència. Llavors vam comentar la diferència enorme que hi havia. Llavors gairebé no hi havia arbres a les muntanyes, ara n'hi ha molts. Ara seria un perill enorme, no ho deixaríem fer, però llavors vam tenir una idea. Vam dir, potser avui dia, no ben bé des d'aquells llocs, però un dia de la Immaculada si podríem posar tres làsers i llavors amb el làser des d'aquests tres punts fer puntar els làsers al cap de la Mare de Déu del Campanar, la Mare de Déu del Campanar, i fer així com un homenatge d'aquella situació. Bueno, i vam passar una estona agradable i divertida pensant aquestes coses que es podrien fer amb les tècniques modernes i com havia canviat la vida. Bé, en què consisteix el llibre? Aquí és un llibre molt ric, que fa intervenir molta gent, i llavors aquí, bueno, potser no ho veuran bé, aquí he fet una fotocòpia de l'índex, i llavors posa arrels Branca Josep, Branca Joan, Branca Caterina, Branca Màrius, i llavors un diu bé, i d'on venen aquestes branques? Llavors l'explicació la troba, bueno, aquí tenen el nostre heroi, el Josep Ferret Quadrats, és el senyor de les patilles, torno a tirar endarrere perquè vegin la presència, oh, no, aquí, no, a veure, perdó, aquí poden veure, potser de tan lluny no ho veuran gaire, però vaja, eren una característica prominent de la seva presentació en societat. I llavors el veuen aquí en directe amb la seva dona. I llavors aquí no podran veure, és massa... Aquí no queda prou bé, però faré una petita explicació perquè jo de situar-ho. Aquí hi ha Josep Ferret Escofet, que va néixer 1848, l'any del Manifest Comunista. Un fantasma es mou per Europa, perquè a Europa 1848 hi va haver un munt de revolucions i entre aquestes revolucions hi va haver el naixement d'aquest senyor. Es casa amb Josepa Ferret Carbonell, 1848-1909, és el seu període vital. I llavors, quan a l'índex diu aquestes branques, Branca Josep, Branca Joan, Branca Caterina i Branca Màrius, es refereix Josep, Joan, Caterina i Màrius. Hi havia encara una altra germana, Josepa, que va morir als 18 anys. Llavors, clar, ella no va tenir descendència i llavors no estudia la descendència naturalment de la Josepa, però hi ha aquestes quatre grans branques. I llavors, a Josep Ferrer Escofet, en Josep Ferrer Roca li té un afecte i una admiració especials i li dedica un parell de poemes al començament del llibre, que posa en homenatge a Josep Ferrer i Escofet i també posa Josep Ferrer Cerdà, Josep Ferrer Quadrats. I ara diran, com pot ser Josep Ferrer Escofet, Josep Ferrer Cerdà? Doncs ell mateix no ho sap, però primer ell consta com a Josep Ferrer i Escofet, però a partir d'un cert moment consta com a Josep Ferrer Cerdà, i això ell ho atribueix a qüestions de genealogia, que llavors, també com que la seva mare va morir de jove, llavors la seva àvia, va cuidar-lo molt i diu potser en un cert moment, quan va haver d'inscriure els seus fills, llavors hi va passar pel cap posar Josep Ferret Cerdà. Bé, és un d'aquells enigmes del personatge. I Quadrats, bé, perquè el personatge tenia una gran... es veu, diuen, tenia una gran envergadura física, de manera que és ben explícit. I ara portant de la bandera hi hauria pogut portar Sant Crist i el que fos, no? Perquè per la força que sembla que tenia era gran. Però, vegem... Bé, llavors, consta en uns documents com Josep Ferrer Escofet, en uns altres documents com Josep Ferrer Cerdà, i a la làpida del nínxol número 666 del nostre cementiri consta com a José Ferret Quadrats, de manera que, bueno, tenim les tres possibilitats i és com la Trinitat però en versió sitgetana. Bé, llavors, quina mena de cosa que diu, a veure, els poemes, em fa gràcia llegir els poemes, ja que ell va escriure els poemes aquests, i vaig endavant i endarrere segons les necessitats del guió. A veure, ara aquí posarem el quadre sencer. Diu, als peus del quadre la processó de Sant Bartomeu de Sitges, penjat a Maricel, parlo amb l'home, l'abanderat, en Josep Ferret i Escofet, el meu besavi Quadrats, vivent per sempre per l'art i el record. Li dic només dues coses. El teu llinatge t'estima. Mai ningú no t'ha després ni et desprendrà d'aquesta bandera. Això és el primer poema. El segon, en lloc d'estar al peu d'aquest quadre i parlar amb ell, figuradament aquest quadre, parla amb ell des del nínxol, aquest nínxol 666 del cementiri, i diu, als peus del nínxol 666 del cementiri vell de Sitges, parlo amb les cendres centenàries del meu besavi Josep Ferret i Cerdà. M'escoltes? Sóc el teu besnet Josep Ferret i Roca, net del teu fill Josep Ferret i Ferret, fill del teu net Josep Ferret i Ill, i pare del teu rebesnet Josep Ferret i Bertran. Algú m'escolta? Bé, un en un està dedicat a Josep Ferret i Escofet, a l'altre Josep Ferret i Cerdà. Bé, i encara hauria pogut posar aquí, hi ha el problema que en un ja li diu Escofet i Quadrats, hauria pogut fer un tercer poema i així per cadascuna de les tres identitats ja no hauria pogut tenir el poema. Bé, i llavors ja simplement per anar acabant el llibre riquíssim, però, a veure, aquí no sé. Llavors, quan busca informació sobre ells, com explica ell, resulta que Josep Ferrer tenia un quart grau de consanguinitat amb la noia amb qui es va casar. Llavors, per això havien de demanar una dispensa eclesiàstica. I va ser gràcies a aquesta dispensa eclesiàstica, com explica, que llavors a l'arxiu del bisbat de dispenses eclesiàstiques es va trobar una explicació de quins eren els antecessors comuns a les dues persones. I llavors va poder anar cap endarrere fins a Joan Ferret i Gertrudis Coll, que venien de Ribes. Però Ribes va dir, no vaig poder tirar més endarrere perquè a l'època de la guerra van cremar tots els arxius i vaig acabar. Llavors, vaig pensar, de quina manera podria enriquir això? Doncs, en lloc de fer estudiar les branques aquestes fins a l'actualitat i posant fins als més joves, i característica que dona molta vitalitat al llibre, és que demana una sèrie de gent que els hi facin una petita explicació, una petita presentació de qui són ells, què era la seva família, com van viure l'aventura familiar, i llavors realment coincideix amb el que havia dit la Núria, aquest element de la vida del poble de Sitges, com queda reflectida en els diferents oficis, en els diferents viatges, en les diferents fatalitats que colpeixen la família. Després, el llibre...
Sí. Llavors, aquí hi ha Josep Ferrer i Joana Roca Mercè, són els pares de Josep Ferrer Roca. Llavors aquí en Josep Ferret Ferret és el seu avi, que és fill de Josep Ferret Escofet, Josep Ferret Cerdà, Josep Ferret Quadrats. Bé, llavors ningú, no tothom té tres avis alhora. Bé, llavors, no hi ha tants, tres, perdó, quatre sí, però ell en té sis. Bé, llavors, Josep Ferret i Ferret es va casar amb Rita Illa Altés, llavors va tenir Josep Ferret Illa, i que es va casar amb Joana Roca, que van ser els pares de Josep Ferrer Roca, i van ser els dos que van morir, només tenien 30 anys quan van morir, com he comentat. Bé, llavors, quan van morir els seus pares, llavors els va adoptar la... I aquí ho sento, però la fotografia l'he fet a l'últim moment i no es ve gaire bé. L'Agustina era germana de la Rita i de l'Agnès. No donaré gaires detalls, però així sí, per entendre l'estructura del llibre. Aquí veuen la Rita Illa Altés, que es casa amb el seu avi i que mor quan tenen el pare, mor molt jove, poc després de néixer el que serà el pare de Josep Ferrer Roca. Llavors, poc després, un any després, Josep Ferrer Ferret es casa amb una germana de la Rita Guillaltès, Agnès Guillaltès. I és per això que el llibre té... Em sembla que és la classe més desordenada que he donat a la meva vida. Perquè la física és més ordenada i llavors... Però aquí has d'anar tirant amunt i avall perquè és fàcil, una idea. El llibre té dos apèndics. I llavors hi ha l'apèndix 1, Ferrets d'arrel comuna, que llavors va trobar alguns ferrets i va trobar gent de Ribes que al final li van donar informació sobre altres ferrets que venien també de la família, però després hi ha l'apèndix i el test. Però llavors una persona que no conegui bé l'estructura del llibre primer diu aquestes quatre branques de què venen, ja ho he explicat, haurien de ser cinc, però la cinquena, la Josepa, va morir massa jove. I llavors aquí hi ha el test Branca Rita, Agnès, Agustina, Magí i Francesc. I això, aquestes quatre branques, venen d'aquestes cinc branques d'aquí. Llavors Rita i Agnès van ser les que van estar casades amb el seu avi. L'Agustina va ser la que va acollir a Josep Ferrer Roca i el Jordi, el seu germà, i després hi havia el Francesc i el Magí. I llavors, doncs, aquest llibre és un homenatge molt, molt ampli a aquestes dues, a la banda dels Ferret i a la banda també dels Illa Altés. I bé, i en conjunt, com deia, és com una gran sinfonia, una mica cacofònica, en el sentit perquè aquesta sinfonia va sent tallada per les parques, dirien els antics, d'algunes, hi ha moltes morts prematures, per això diem-ne m'ha impressionat molt, però és un gran homenatge, com deia, la vida que representen molts de vostès, que imagino que molts de vostès surten d'una manera o altra en aquest arbre genealògic o hi estan fixats. Bé, doncs, gràcies d'haver-me escoltat i el que vull acabar, doncs, amb l'autor del llibre, un homenatge, i gràcies als que l'han fet possible aquesta edició. I felicitats al grup d'estudis per haver tingut també aquesta iniciativa de publicar aquest llibre, perquè com ha dit la Núria, en Josep sempre va fer molta atenció al grup d'estudis. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.